Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
És dimarts, és 18 d'octubre. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que en directe a partir d'ara i al llarg de la pròxima hora t'acompanyarà des de la Cala Ràdio, des de l'emissora municipal de l'Ametlla de Mar. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
De primera, molt bé.
Vinga, doncs.
Preparats.
Anem a explicar molts temes, molta actualitat local, que avui, per unes coses o per unes altres, giraran mons els jutjats en la informació, perquè per un costat parlarem d'un judici, un judici que s'ha de produir aquest pròxim novembre, de fet no un sinó diversos judicis, perquè es jutjaran 12 individus, 9 dels quals veïns de l'Ametlla de Mar, dedicats al tràfic d'haixix a les Terres de l'Ebre. Tot bé arran d'una operació duta a terme al març del 2011 i en la qual, doncs, la Fiscalia sol·licita pels encausats penes d'entre 6 i 15 anys de presó. En parlarem tot seguit al nostre informatiu. I deia això del tema judicial perquè ahir dilluns va sortir a la venda un llibre del qual ja en vam fer un tastet i d'absenta en aquest programa, perquè la periodista Galera Fàtima Llambric ha publicat el seu primer llibre. Es tracta de Sense cadàver, una novel·la de no ficció, no és negra, ella no ens diu que és negra, és de no ficció, on relata el cas de Ramon Lasso, conegut ja, doncs, per tots, el primer condemnat a l'estat espanyol per homicidi sense cadàver i també sense restes biològiques, que és un assumpte interessant, podríem dir. Seran els temes que abordarem al nostre temps d'actualitat local, a les notícies de la Cala Ràdio, així com d'altres temes d'actualitat territorial. És dimarts i, per tant, després del torn de guàrdia toca Seguretat Ciutadana, i avui, Fini, coneixerem en detall el PAMEN, el Pla d'Actuació en Emergències Municipals, que és un dels plans d'autoprotecció que té el nostre municipi, l'Ametlla de Mar, i que se'n revisa periòdicament per tal d'estar totalment actualitzat. Avui en parlarem amb el sergent de la policia local, Àngel Martí. Volem descobrir una mica de tot el que consisteix.
Cal recordar que demà, 19 d'octubre, es compleixen 27 anys de les incidències que van portar a tancar la central nuclear Vandellòs 1.
Correcte, i per tant, doncs, també volem fer la nostra cirereta al pastís en aquesta efemèride, podríem dir-li. Temes, per tant, una mica més seriosos, podríem dir, en aquesta primera part del programa. La segona, anem cap a submergir-nos sota l'aigua, perquè, Fini, tu què tal ho portes, això del submarinisme?
Malament. Jo tinc problemes a les orelles i jo ho tinc desaconsellat.
Bueno, doncs farem un bateig de busseig, que això no és massa profunditat, eh? És com si estiguessis amb el cap baix l'aigua, bàsicament. I així ens doncs entrenem els dos també en el tema del submarinisme. De fet, avui voldrem parlar d'aquest projecte que ja vam presentar la passada setmana al Costa Daurada Diving and Snorkel, un projecte posat en marxa des de l'estació nàutica Costa Daurada que posa en valor el patrimoni subaquàtic del Golf de Sant Jordi. Parlarem amb l'Eli Monfill, que és la vicepresidenta de l'estació nàutica Costa Daurada i també és copropietària de l'empresa Plankton Diving, i també ens acompanyarà el Miguel Ángel Medina, que és propietari de l'empresa Mella Diving. Amb els dos, també, aprofitant que són empreses del sector nàutic del municipi, intentarem fer una mica també de balanç de com va anar la temporada de busseig al nostre municipi, que sabem que les xifres són molt, molt, molt positives. L'Eli la deixarem descansar després, perquè ens acompanyarà també l'Aurora Requena en el tram final del programa, amb el Naturalment Temps de Natura, de Medi Ambient, al nostre programa, i avui parlant sobre el canvi climàtic, però amb una dada o amb una significació molt important, i és que ha sortit ja a llum un estudi de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que depèn de la Generalitat, on s'analitza l'índex de vulnerabilitat dels municipis catalans a aquest fenomen, al canvi climàtic. I atenció, perquè en l'àmbit de la biodiversitat, els municipis que són més vulnerables de les Terres de l'Ebre, d'aquest canvi climàtic, serien els que tenen franja de vegetació mediterrània. Per tant, això ens toca a casa. Què significa? Parlarem al tram final del programa amb l'Aurora Requena. haurem de prendre nota de tot el programa d'avui, que tenim moltes coses per explicar.
Molt interessant.
Eh? Moltes coses per explicar en aquest programa 187, edició 187, que comença ara mateix, dimarts 18 d'octubre. Som-hi!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 18 d'octubre. Jutgen 12 individus, dels quals 9 de l'Ametlla de Mar, dedicats al tràfic d'haixix a les Terres de l'Ebre.
La Fiscalia sol·licita pels encausats penes d'entre 6 i 15 anys de presó per delictes contra la salut pública i d'integració en grup criminal. Fàtima Llambric dissecciona en un llibre el cas de Ramon Lasso, primer condemnat per homicidi sense cadàver.
És la primera novel·la de no ficció de la periodista i criminòloga Calera. Sense cadàver està a les llibreries des d'aquest dilluns. La subdelegació del govern espanyol a Tarragona envia sol·licituds d'informació a 4 ajuntaments pel 12 d'octubre.
Es tracta de la Vilella Alta, els Guiamets, Montblanc i l'entitat municipal descentralitzada de Camp Redó a Tortosa, que afirmen que no han rebut cap notificació. El Copat invertirà més de 4 milions d'euros en un pla per transformar el model econòmic de les Terres de l'Ebre.
El Consorci confia que aquest projecte de competitivitat i especificació sigui cofinançat amb els fons FEDER. I declarats 6 nous arbres monumentals a les Terres de l'Ebre.
Es troben ubicats als termes d'Alfara de Carles, l'aldea Arnes i Horta de Sant Joan.
Són els titulars de l'actualitat d'aquest dimarts a la Cala Ràdio. L'Audiència de Tarragona jutjarà al novembre a 12 individus, 9 dels quals veïns de l'Ametlla de Mar, que es dedicaven a l'abastiment i subministrament d'haixix al Baix Ebre i al Montsià. Els processats, per qui la Fiscalia sol·licita penes d'entre 6 i 15 anys de presó, van ser detinguts per la Guàrdia Civil el març del 2011. Els fets es van iniciar quan, davant la presència policial, una organització va decidir llançar al mar un carregament d'haixix que pretenia introduir a Catalunya. Posteriorment, un altre grup de narcotraficants, entre els quals hi havia bussejadors professionals, van tenir coneixement dels fets i van recuperar diversos fardells amb uns 850 quilos d'haixix valorats en 1,24 milions d'euros davant de la costa de l'Ampolla. Aquest segon grup va contactar amb terceres persones perquè venguessin la droga, però sense saber-ho la va oferir a un membre de l'organització que s'havia hagut de desfer del carregament. Quan aquest individu va poder comprovar que les mostres que li oferien coincidien amb el que havien hagut de llançar al mar, va intentar recuperar la droga en companyia d'un altre individu que duia una pistola.
Els processats són 9 veïns de l'Ametlla de Mar, 7 de nacionalitat espanyola, un del Regne Unit i un del Marroc, un veí de Cambrils, de nacionalitat argentina, un veí de Sant Carles de la Ràpita i un veí de Sant Jaume d'Enveja. La Fiscalia els acusa de delictes contra la salut pública i d'integració en grup criminal. A més, a un d'ells se l'acusa també d'un delicte de falsificació de moneda i a l'individu que va proferir amenaces per tal de recuperar la droga se li suma un delicte d'amenaces. Pel delicte contra la salut pública, el Ministeri Fiscal sol·licita penes de 4 anys de presó per a 10 dels individus i una multa de més de 6 milions d'euros que s'amplien a 4 anys i mig per 2 dels processats perquè eren reincidents i ja havien estat condemnats anteriorment per delictes contra la salut pública. Pel delicte d'integració en grup criminal, el Ministeri Fiscal sol·licita 2 anys de presó per a cadascun dels 12 individus. A més, per l'encausat amb el delicte de falsificació de monedes sol·liciten una multa i 9 anys de presó, mentre que pel processat amb el delicte d'amenaces se li demanen uns altres 2 anys de presó. La celebració del judici està fixada pels dies 4, 7, 8, 9 i 10 de novembre a la secció segona de l'Audiència de Tarragona.
I seguim amb més assumptes de l'actualitat local. La periodista calera Fàtima Llambric acaba de publicar el seu primer llibre, Sense cadàver, una novel·la de no ficció on explica el cas judicial de Ramon Lasso, condemnat a 30 anys de presó per matar el 2009 a la seva parella i al seu cunyat a Tarragona, sense que apareguessin els seus cadàvers ni restes biològiques, sense testimonis ni confessió, i recull la recerca dels Mossos d'Esquadra que li va portar a la presó. Fàtima Llambric, autora de Sense cadàver.
Jo començo a treballar este cas al 2011, a principis del 2011, per TV3, de fet, i és després quan jo el continuo pel meu compte. Per tant, 2011 començo a treballar, el 2016 surt publicat el llibre, són uns quants anys de feina. Este temps també serveix per anar païnt tota la informació. Per tant, quan te poses a escriure, doncs diguéssim que tota la informació ja la tens al cap, ja l'has treballada molt. I també això facilita les coses. Quina és la dificultat? Doncs pot ser fins i tot un excés d'informació.
El llibre, que ha sortit a la venda a les llibreries aquest dilluns, es basa en una cinquantena d'entrevistes a la presó amb Lasso, que ja va ser condemnat per matar l'any 1988 a la seva esposa i al seu fill de 6 anys, en les quals ha anat bucejant en la psicologia i la quotidianitat d'un home amb trets psicopàtics que matava les persones que es ficaven en les seves aventures amoroses. La novel·la combina els passatges sobre els secrets de la recerca amb les impressions personals que ha suscitat en l'autora les seves visites a la presó des de l'any 2012, a més de les entrevistes als principals protagonistes. Fàtima Llambric.
Mira, nosaltres en diem que és un llibre de no ficció, de tal manera, però que si tu vas llegint, te penses que estàs llegint, o pots arribar a pensar que estàs llegint una novel·la, però el cert és que tot el que s'hi diu és real, i per les persones que ho viuen, diguéssim. Llavors, vinculat, diguéssim, al nostre territori, Ramon Lasso ja havia estat, ja havia passat per l'Audiència de Tarragona per un cas, per un doble cas en posta. El punt de partida del llibre no és això, sinó que és un doble cas que hi ha als Pallaresos a Tarragona, i a partir d'aquí explica tota la història. El que em serveix, Ramon Lasso, em serveix de fil conductor per explicar en quin context judicial i policial ens trobem.
Llambric desgrana al seu llibre la complexitat de les perquisicions que va realitzar la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, que va aconseguir convèncer al jurat que va jutjar a Lasso el 2014 que, malgrat que no hi havia cadàver, els crims van existir. La periodista, també criminòloga, repassa en el seu llibre altres casos d'homicidi sense cadàver, com els de Marta del Castillo, on hi va haver confessió, i José Bretón, en els quals es van trobar restes biològiques, i es fa la pregunta que deixa oberta: quantes desaparicions són homicidis encoberts? Al llibre, en definitiva, Llambric dona una resposta a la pregunta que tantes vegades li formula Lasso en les seues entrevistes. Si no hi ha cos, digui'm vostè on està el delicte. I conclou amb una dedicatòria en forma d'homenatge a les quatre víctimes de Ramon Lasso.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La subdelegació del govern espanyol a Tarragona ha enviat una sol·licitud d'informació a 4 ajuntaments de la demarcació per tenir una confirmació oficial sobre si van obrir les seves portes del passat 12 d'octubre. Els consistoris afectats són la Vilella Alta i els Guiamets al Priorat i Montblanc a la Conca de Barberà i l'EMD de Cambredó a Tortosa, al Baix Ebre. Els seus alcaldes han confirmat que encara no han rebut cap notificació al respecte, en la qual es demana als ajuntaments que especifiquin si aquell dia van treballar empleats públics i si els intentaven a trametre l'acord del plenari pel qual es va aprovar que el consistori obrís les seues portes.
Per exemple, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha assegurat que, malgrat algunes informacions publicades, el passat 12 d'octubre el consistori no va obrir les seves portes ni van treballar, més enllà d'atendre els compromisos habituals en dies festius i en una població turística. Com la resta d'alcaldes afectats, el president de l'entitat municipal descentralitzada de Campredó, Damià Grau, ha afirmat que encara no havien rebut cap notificació en aquesta EMD de Tortosa. Els regidors van atendre els ciutadans durant 2 hores a l'edifici consistorial. Al vespre, l'equip de govern també va aprofitar per fer-hi reunions.
Canviem d'assumpte. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha presentat aquest dilluns el projecte d'especificació i competitivitat territorial de la Reserva de la Biosfera Ebrenca. Es tracta d'un pla revulsiu per canviar el model econòmic del territori. El formen 12 operacions, més una de coordinació concentrada en 4 eixos: l'e-territori, el Rural Smart Energy, els sectors líder i la innovació. L'objectiu de les diferents iniciatives que incorpora és assolir una administració més participativa, amb noves maneres de promocionar el patrimoni cultural, un model energètic rural autosuficient i sostenible, revulsius en els sectors econòmics líder, sobretot el turisme, l'agroalimentació i el moble, i la implantació de noves eines innovadores com un Fab Lab Ebrenc, una fàbrica de serveis.
Les propostes del projecte d'especificació i competitivitat territorial de la Reserva de la Biosfera Ebrenca s'han de desenvolupar en 3 anys. Està liderat pels 4 consells comarcals, el del Baix Ebre en fa de gestor, els principals ajuntaments com Tortosa i Amposta i els centres de recerca i d'innovació del territori. Es preveu que el 50% del cost sigui finançat amb fons FEDER i que també la Diputació de Tarragona aporti el 12%. El vicepresident del COPAT en l'àrea de la Reserva de la Biosfera, Alfons Montserrat, ha destacat que hi ha darrere del projecte una feina àmplia i transversal. L'objectiu és buscar el canvi de model econòmic territorial en favor del coneixement, la innovació i la generació d'activitat econòmica i creació d'ocupació i qualitat, procurant incidir les Terres de l'Ebre en un grup d'economies territorials dinàmiques. Així ho ha remarcat Montserrat.
I per acabar el nostre informatiu ens fixem en una bona notícia. El Diari Oficial de la Generalitat publicava ahir dilluns una ordre de declaració d'arbres i arbredes monumentals a la proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals i de Medi Natural. Es tracta de 59 arbres de 15 comarques diferents i una arbreda, la Fageda de la Grevolosa a Osona, que passaran a gaudir d'una protecció i una tutela de la Generalitat. Entre aquests 59 arbres n'hi ha 6 a les Terres de l'Ebre, concretament 2 pins, 2 eucaliptus, un auró i una Cervera, que habiten al Fara de Carles, a l'Aldea, a Arnes i a Horta de Sant Joan. Tots els exemplars s'afegiran als declarats fins ara, uns 220 arbres o grups que abasten les 41 comarques. Des de l'any 1987, que es van fer les primeres passes per a la protecció dels arbres monumentals, s'ha fet força camí procurant la seva conservació, malgrat tot una trentena han patit malures o inclemències del temps que no han pogut superar. Alguns d'ells s'han mantingut drets, com per exemple el famós Pi de les Tres Branques, que porta mort gairebé un segle i on s'hi celebra una diada al juliol pels vols de Sant Jaume, ja que és un símbol dels Països Catalans. En altres casos, aquests arbres han hagut d'aterrar-se perquè constituïen un perill per a la seguretat.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Dia esplèndid el que tenim aquest dimarts a l'Ametlla de Mar. Veiem què ens diu la Carme Farnell pel que fa a la previsió. Bon dia, Carme.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb aquestes precipitacions que a poc han anat desplaçant-se sobre mar, però han deixat precipitacions poc importants, poc destacades, i s'espera que durant el matí el sol se vagi imposant arreu de la zona, no? El vent de mestral que ha anat bufant aquestes últimes hores no s'acabarà d'imposar durant tot el dia, sinó que acabarà girant a vent de component sud-oest. Això farà que les temperatures màximes siguin més elevades a bona part de la zona, respecte a les d'ahir. En general, avui el que tindrem més força és domini del sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs així és, domini del sol el que tenim el dia d'avui a l'Ametlla de Mar. 22,8 graus marca el termòmetre en aquests instants, l'humitat al 58%. Moltes gràcies.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 18 d'octubre a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a metllamar.cat/lacalrtv. I ens pots seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat d'aquest dimarts, nosaltres obrim el temps de seguretat ciutadana i avui volem conèixer un dels plans que hi ha al nostre municipi, un dels plans d'autoprotecció, possiblement un dels més importants vinculat directament amb l'entorn que tenim a nivell d'indústria al nostre municipi. Parlem, evidentment, del Pla d'Emergències Nuclears, del PAMEN, i avui ens acompanya aquí al temps de seguretat ciutadana l'Àngel Martí, sergent de la Policia Local. Àngel, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Avui volem parlar, aprofundir una mica en el PAMEN, que precisament és una de les eines que tu et coneixes molt a fons, Àngel.
Sí, sí, sí. I de fet, com que fa poquet que el vam actualitzar, doncs ho tenim bastant per mà.
Doncs esperem que sí. Desgranarem una mica els detalls sobre aquest pla d'emergències nuclears, el PAMEN, un pla que s'inclou dins dels plans d'autoprotecció municipals a l'Ametlla de Mar. Avui al temps de seguretat ciutadana volem parlar sobre el PAMEN, aquest pla d'emergències nuclears. Àngel Martí, sergent de la Policia Local, per arrencar en una definició, què és el PAMEN?
Doncs el PAMEN és el pla d'actuació municipal en cas d'emergència nuclear, bàsicament, la definició és aquesta.
I aquí entenc que el que es fa és incloure's totes les actuacions que s'haurien de fer al municipi en el cas d'una emergència nuclear, tenint en compte que l'Ametlla de Mar és un dels municipis que està dins del radi d'acció més immediat o més pròxim a la central nuclear o a les centrals nuclears de Vandellòs.
Sí, nosaltres estem a la zona 1, que és la zona d'influència directa, i per tant doncs, hem de tindre obligatòriament este pla d'actuació municipal en cas d'emergència nuclear. I el pla el que fa és bueno, com tu has dit molt bé, definir les actuacions que s'han de dur a terme, definir com s'han de dur a terme i definir qui les ha de dur a terme. Esquemàticament, molt ràpidament, és bé ser això, no?
Perquè hem de dir que en aquest pla el que s'inclou, per entendre'ns, diguem-ne, és totes les dades del municipi, en què, per exemple, i hem de posar un exemple per entendre'ns, totes les zones que estan habitades del municipi, totes aquelles zones que en un cas de confinament podrien servir com a allotjament, quines són les vies, les carreteres de sortida del municipi o quins són els centres d'abastament que té la població, supermercats, farmàcies, begudes, tot el que hi ha, diguem-ne, al municipi.
Sí, el pla es divideix en diverses fases, no? Hi ha la primera part del document, que el que fa és aportar tota la informació del nucli urbà i ha de ser una informació dinàmica, és a dir, l'hem d'anar renovant com a mínim cada 4 anys, i aquí doncs dividim tot el que és el terme municipal amb els diferents nuclis habitats que hi ha, tenint en compte les unitats familiars que hi ha a cada un dels nuclis, també ho diferenciem si és període estival en període d'hivern, no? Canvia moltíssim la població, i ubiquem amb coordenades UTM també cada una de les zones per en cas d'emergència, si venen suports de fora, doncs que puguin arribar sense cap tipus de problema. També el que es fa és ubicar tots els pous d'aigua per possibles contaminacions, tots les zones antes poden criar ramaderia o algun tipus de bestiar, també per evitar, per estabular-los en cas de que es posi en marxa el pla, línies elèctriques, com tu dius molt bé, vies de que podem utilitzar per a escapar i per a sortir, i també doncs tots els ports, tots els recontes d'embarcacions que es poden utilitzar per a un cas d'evacuació, en fi, totes les dades de les que podem fer ús i es necessiten en un pla d'aquestes característiques, no? Mm-hmm. És un treball realment una mica complex i que has d'estar molt damunt perquè estigui al dia. Ara també hem afegit doncs s'ha afegit també les granges de tonyines. És un punt en un cas d'emergència nuclear pot haver gent treballant i per tant s'han de tindre en compte a l'hora d'evacuar. En fi, que es va treballant, per mantindre el dia.
També, clar, entenem que per exemple, els centres d'abastament d'alimentació i de beguda, doncs, d'aigua, al final, també un element molt, molt necessari, van canviant, hi ha supermercats que obren i que tanquen, que s'instal·len, per tant, també, això s'ha d'anar reflectint, també entenc, en aquest sentit. També hem ampliat les farmàcies al municipi, que en un principi serien també distribuïdores de medicaments o també de les pastilles iodades, per tant, diguem-ne que és un pla que no és fix, que és un pla que es va renovant, a més també perquè en la qüestió més política també cal donar les competències als regidors de governació, en aquest cas, i també al alcalde del municipi, doncs, dins d'aquestes competències marc que s'emmarquen dins del PAMEN.
Evidentment, els noms de les persones responsables del PAMEN doncs, són canviants, com a mínim cada 4 anys, segur. I a vegades abans. Per tant, per a mantindre, seria del tot, no es podria entendre que, doncs, que aquí figuries 100 noms de gent que ja no està ni vivint al municipi, per dir alguna cosa, no? O responsables polítics que ja no hi són. I per tant, sí, són coses que s'han de mantenir, com tu dius molt bé, totes les zones de les quals se poden utilitzar, per exemple, també tu has nombrat alimentació, no? Però nosaltres doncs, també tenim llistes de comerços dins del PAMEN en què, per exemple, se poden trobar mantes o inclús empreses que en un moment determinat podem cridar si tenen maquinària pesant per a fer-ne ús, si cal, d'aquesta maquinària pesant. Després, empreses de fora de la població per a poder contactar autocars o inclús de grups electrògens que es poden localitzar el més a prop possible. Un estudi dels vents predominants també, perquè, clar, depenent d'on te bufa el vent, doncs s'han de prendre les mesures unes altres.
Tot depenent que en un possible accident nuclear en què doncs, hi hagués una escapa de gasos contaminants, doncs gasos radioactius, evidentment també la direcció del vent també facilitaria o dificultaria certes qüestions, donat que l'impacte possiblement vindria o tot directament o parcialment o no arribarien doncs, directament a tota la columna de fum, podríem dir, clar.
Sí. Però jo que voldria deixar tranquil·la a la gent, perquè és així, és que tot el pla este d'emergència sempre treballa totes les actuacions que es porten a que es duen a terme, que van de les situacions d'emergència del pla, van del 0 al 3 de gravetat, inclús a la màxima gravetat, en el punt 3, en què s'activen tots els efectius al punt 3, és a dir, de màxima gravetat dins del pla, encara no s'ha produït cap escape. És a dir, que tot són actuacions preventives. Per exemple, quan es decreta situació 3, no, que és la màxima, la més perillosa, vol dir que es preveu imminentment un accident nuclear o una escapa nuclear. No? Per tant, en situació 3, que seria la màxima i seria quan s'evacuaria la població, aquest accident encara no s'hauria donat. És a dir, és un pla que sempre s'intenta anticipar el que pot arribar a passar.
Un pla, Àngel, que ara que comentes això, i evidentment un molt bon apunt, perquè evidentment estem parlant d'un supòsit i estem parlant d'una eina que existeix, que està al municipi, per tant, la descobrim als nostres oients i als nostres ciutadans, per tant, de conèixer doncs, quina és la situació a nivell de lleis, però també a nivell de plans d'actuació, i aquest és molt, molt important, comentar que sembla, i tocaria fusta, que mai s'ha posat en marxa.
No, gràcies a Déu. Gràcies a Déu no s'ha posat mai en marxa.
Ni en el
grau 0,
eh?
No, creuem els dits i que no l'haguem de posar en marxa, però sí que es fan simulacres des de govern civil, de tant en tant se fan simulacres per veure el funcionament, eh? Simulacres sobre paper, en què s'activen els membres que formen part d'aquest pla i doncs, bueno, se fa un simulacre exactament com si passi alguna cosa però sense clar, sense que passi, no? Mm-hmm. Per a comprovar i després per a intentar rectificar doncs, les possibles errades que puguin haver, és possible, i intentar millorar això. Cada any se fa algun simulacre d'aquest tipus.
Mm-hmm. Àngel, clar, parlem del Pla d'Actuació Municipal en Emergències Nuclears, el PAMEN, que és un dels més destacats, però entenc que aquest pla no només està a l'Ametlla de Mar, està en molts altres municipis amb les seves configuracions, a tots els municipis, com per exemple Vandellòs i l'Hospital de l'Infant, que seria un altre dels municipis inclosos dins la zona 1, la zona més pròxima als reactors nuclears, però també hi ha, entenc que, altres plans nuclears que ja formen més part de l'àmbit de protecció civil i en general de la demarcació o de la província de Tarragona.
Sí, no, evidentment. Nosaltres, el nostre pla està inclòs dins d'un pla nacional, a nivell nacional. No? Ja no. La competència és... De fet, les competències amb plans d'emergència nuclear són del govern central. És l'únic cas d'emergència amb què, encara que no sigui... que no surti a fora de la comunitat l'accident és competència del govern central. Tota la resta de plans per inundacions, per vents, etc., per contaminació marina, etc., tot això és competència de la Generalitat, però això està centralitzat al govern central, a Madrid, i per tant nosaltres formem part de... estem inclòs dintre d'aquests plans nacionals, no?
Uh-huh. Molt bé, doncs un pla, com dèiem, avui que hem volgut descobrir en aquest temps de seguretat ciutadana, que la gent tampoc s'alarmi, que no pensi coses rares. Avui només volíem conèixer un dels plans, que a més n'hi ha d'altres, com el PSALAM, o el PLADEM, o l'INUNCAT, o el de Correfocs, altres plans que, a més, són consultables des de fa un any, més o menys, a la pàgina web de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per tant, qui tingui ganes de veure què és el que reflecteix aquest pla d'autoprotecció, el pla d'emergències nuclears aquí a l'Ametlla de Mar, doncs el pot entrar a la web d'ametllamar.cat de l'Ajuntament i consultar-lo, Àngel.
I si algú vol ampliar més el funcionament, els coneixements sobre el funcionament de qualsevol d'aquests tipus d'aquests plans, jo no tinc cap inconvenient en ampliar-los una mica la informació si es posen en contacte amb mi a través de la policia local. No hi ha àmbit, parlo d'associacions de veïns que ja han fet algunes xerrades amb associacions de veïns. De fet, ja tenen coneixement de com funcionen aquests plans i més o menys on estan ubicades les zones de confinament, on s'ha de desplaçar la gent, coses d'aquestes, i han fet xerrades amb ells. Però bé, si algú vol ampliar una mica els coneixements sobre els plans, doncs cal que es posin en contacte amb mi a través de la policia local, ja dic. Jo no tinc cap inconvenient amb aclarir els dubtes que podem tenir.
Mm. Àngel Martí, sergent de la policia local, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts al Temps de Seguretat Ciutadana aquí al Sempre amb tu, parlant avui del PAMEN.
Gràcies a vosaltres.
Casa Ballesteros. Tenim tots els nostres articles en oferta, tant els d'hivern com els d'estiu. Roba, merceria, de bany, tot en oferta liquidació per jubilació a Casa Ballesteros. Estem oberts només pels matins, de les 10 i fins a la 1 i mitja. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine, aprofita. Estem en oferta liquidació per jubilació.
La La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Obrim ja la segona part del Sempre amb tu, moment per l'entrevista, moment que avui ens submergirem dins l'aigua i tot i que faci una mica de fred, hem de dir que la nostra aigua és de les que, del Mediterrani, podríem dir, una de les que té més bona temperatura. Potser perquè anem cap al sud i això també ens aproxima cap a l'Equador, on la temperatura sempre és una mica més elevada que al nord, evidentment. Però també perquè és un dels indrets molt, molt apreciats pels bussejadors per les grans condicions i la gran biodiversitat que hi ha al nostre fons marí. Si ja us he fet aquests apunts, potser aneu intuint del que avui volem parlar al temps de l'entrevista al Sempre amb tu. Volem parlar d'aquest projecte presentat ara tot just fa una setmana al Saló Nàutic de Barcelona de la mà de l'Estació Nàutica Costa Daurada, el projecte de Costa Daurada Diving and Snorkel. Per tant, parlarem de busseig, parlarem de submarinisme, parlarem d'snorkel. Avui amb nosaltres ens acompanya l'Eli Bonfill, que és la vicepresidenta de l'Estació Nàutica Costa Daurada. Eli, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya el Miguel Ángel Medina, que és propietari de l'empresa Ametlla Diving. Miguel Ángel, també molt bon dia.
Bon dia.
Volem parlar de qüestions relacionades, vinculades al món del submarinisme, al món de l'snorkel. Abans d'això, Eli, també copropietària de l'empresa Plankton Diving. Volem conèixer una mica de primera mà com va anar aquesta presentació, com va anar aquest acte al Saló Nàutic de Barcelona, on hi va haver molta representació calera, perquè a la taula tot eren caleres, podríem dir, de l'escenari de la presentació. Com va anar? Com va anar aquesta presa de contacte, aquesta exposició pública d'aquest nou projecte?
Doncs molt bé, per sort vam tenir bastants assistents, no sé si 30 o 40 persones. La sala tenia bastanta gent que es va interessar pel projecte. Molt important perquè també hi havia representants de l'Agència Catalana de Turisme, de les federacions de busseig, no? També bussejadors de Barcelona. Perquè la idea era una miqueta donar a conèixer que també es busseja al sud, que no tot és la Costa Brava, sinó que aquí baix doncs, tenim punts de busseig molt interessants. Tenim centres de busseig amb molta experiència que estan molt ben equipats, que no tenen res que competir amb els del nord, que estem al mateix nivell i que podem oferir un munt de possibilitats, no? I volíem explicar-ho al públic barceloní, que són els que potser tenen com més tirada cap al nord, doncs intentar arrossegar-los una mica cap aquí i mostrar-los a casa seva que és el que tenim aquí.
Mm-hmm. Perquè, evidentment, aquest projecte es va donar a conèixer en aquest Saló Nàutic, però la seva intenció és que no només es quedi aquí a casa nostra, a Catalunya, ni tampoc a Espanya, sinó que també es conegui arreu del món, almenys internacionalment. Ja està assegurat la seva presència en algunes fires també destinades a la promoció turística, com per exemple a Utrecht, on pròximament doncs, també hi serà present l'Estació Nàutica, i on aquest producte de diving en snorkel a la Costa Daurada i al Golf de Sant Jordi s'exportarà. Per tant, és un projecte, és una promoció que s'amplia, que obre fronteres.
Sí, és una miqueta en base a la necessitat de les empreses, no? Vam estar parlant tots, pensant una miqueta en quin tipus de públic estem buscant, i un dels públics que ens interessava doncs, era gent del nord d'Europa, Holanda, Alemanya, Anglaterra. Llavors, la idea és una miqueta anar-los a buscar in situ, anar a aquestes fires del busseig que hi ha especialitzades als seus països, i anar a explicar-los quina zona tenim aquí, com és d'interessant, i promocionar molt el destí, perquè al final no anem a promocionar cada empresa per separat, sinó que anem a promocionar Costa Daurada, no? Com a destí de busseig, en el nostre cas, doncs, estirant molt cap a casa, perquè evidentment doncs, molts dels punts de busseig interessants aquí estan concentrats a l'Ametlla de Mar per les característiques que té la costa, però amb aquest objectiu, no?, de treballar conjuntament totes les empreses per portar doncs, nous turistes a aquesta zona interessats a bussejar aquí.
Interès per bussejar aquí, també suposo que la gent del nord d'Europa, allà ara passa molt de fred, aquí tenen més calor, potser ho veuen diferent. I segurament també aquestes èpoques, aquesta famosa paraula de desestacionalització turística també es podria aplicar en el món del busseig, sobretot perquè dins de l'aigua a l'estiu fa menys fred, a l'hivern fa fred. No ho sé com comparar-ho, però el cert és que la temperatura és una temperatura força agradable, la qual cosa fa que, evidentment, amb abillats correctament, puguem estar dins l'aigua. De fet, n'hi ha, com el Miguel Ángel, que professionalment ja estan moltes hores al dia sota l'aigua. Suposo que per aquells que ja estan acostumats al submarinisme, és més fàcil entrar a l'aigua d'una forma més recreativa, entre cometes, més com a per descobrir el medi.
Clar, pensa que aquí ara mateix estem tenint uns 23-24 graus de temperatura de l'aigua, que això és la temperatura pràcticament de l'estiu, no pugem molt més que això. Per tant, les aigües estan molt calentes. El problema és que potser aquests dies hem enganxat, que ha arribat la tardor i l'estat de la mar no acompanya amb el que és la temperatura de l'aigua, però clar, si fes dies de sol, aquí la temperatura seria molt bona. I per la gent que ve del nord d'Europa, això és meravellós, perquè als seus països ja potser comença a fer fred i allà no es podrien ficar a l'aigua, i aquí podem allargar molt més. I quan per nosaltres fa fred per entrar a l'aigua, és la temperatura normal que es troben ells als seus països. Per tant, per ells sempre està bé l'aigua aquí. I a més podem oferir una bona visibilitat, que en general aquí la visibilitat és molt bona. Evidentment que tenim doncs, dies en què es nota més la influència de l'Ebre, no?, i dels seus sediments, però en general la visibilitat és molt bona.
Perquè parlem d'una proposta que s'adreça a tots els públics, no només s'adreça a un sector en concret, sinó que hi ha múltiples opcions, ara les desgranem, però és una oferta que es pot ofertar o que s'ofereix a qualsevol de les edats, amb un mínim, evidentment, però bussejar, posar el cap dins l'aigua, ja sabent nedar una mica, ja hi ha suficients condicions per posar-se careta i tub. Evidentment, entrar tot el tema del busseig més en profunditat, cal doncs, saber-ne una mica o tindre ja les titulacions corresponents, però hi ha un ventall de possibilitats que s'obre des d'estar a la mateixa platja fins a entrar una mica a dins del mar, un ventall molt ampli.
Sí, como bien dices, este deporte se puede practicar desde bien jovencito, desde los 6-8 años, el snorkel desde los 6 años, el buceo con botella desde los 8 años, incluso viene gente jubilada de 70 y tantos años a bucear y el ambiente y el sitio desde luego es ideal para todos los públicos.
Tots els públics, que com deies, per exemple, el tema de l'esnorkel és possiblement el més senzill, el més fàcil, allò que els autòctons d'aquí han fet tota la vida, i no pensem que no tothom això ho ha fet sempre, posar-se la careta i posar-se el tub i anar per les roques de la costa, una activitat que més va guanyant adeptes, és a dir, que s'ha convertit també en un reclam turístic a la nostra costa, per tots els actius que comentàvem respecte al tema de biodiversitat i de bones condicions que té el nostre litoral calero.
Sí, perquè aquí la mar està sempre molt bé, no? Això és el que diem, a poca fondària veus moltíssimes espècies diferents, llavors permet que sigui una activitat molt segura i molt per tothom, no? I sense voler això, ha consolidat com una activitat de família, que, no? Que pots fer doncs això, des del criu que té 6 anyets fins a poder venir amb els avis, que això ens ha passat, famílies senceres que van a l'aigua tots junts, que potser amb el busseig a vegades es troben una mica més, que no tothom s'hi veu amb cor, doncs potser amb l'esnorkel és una mica més per tothom, tot i que sempre hi ha gent a la que li fa respecte al mar i això no ho
bé,
poden evitar.
A l'esnorkel flotem, podríem dir, eh? Estem en superfície, surem, no estem enfonsats i també és una seguretat de dir trec el cap i veig que estic a...
Exacte, i més el que practiquem aquí, no? Que és un esnorkel costaner, sempre arran de roca, llavors és molt segur i és un esnorkel molt pensat per conèixer el medi, no? Per agafar confiança, per descobrir... Sobretot descobrir molt el que tens aquí, perquè a vegades la gent se'n va fer snorkel al Carib i ha fet snorkel allà amb tortugues i amb coralls, i no té ni idea que aquí té coses superboniques també i molt interessants, perquè aquí no ho ha fet mai.
Llavors... Potser també ajuda la destinació, no? De,
clar.
És una altra destinació diferent, no es poden comparar.
Exacte, no es pot comparar. Però és important que la gent conegui el que té a prop de casa, no? Uh-huh. És com si tu te'n vas a escalar una muntanya als Andes i no has fet mai una excursió per les muntanyes del voltant de casa teva, no? És un sense sentit. Primer, has de conèixer el que tens a prop i has de saber valorar el que tens a prop de casa.
No descartarem tampoc fer una escapada al Carib per fer una desconnexió absoluta, però no serà per bussejar, serà per fer una desconnexió ja personal absoluta. El que sí que també està posat molt de moda és el tema dels bateigs de busseig, que aquí sí que ja tenim l'ampolla d'oxigen a l'esquena, o de gasos, ara en parlarem del tema. I per tant, ja no ens quedem en superfície, sinó que ens submergim dins l'aigua. Sí que ho farem a poca profunditat, sí que és per començar, que és per iniciar-nos, però suposo que amb això, amb aquesta activitat de bateig, hi ha molta gent que al final s'acaba enganxant al món del submarinisme, i possiblement també aquest projecte de Costa Daurada Diving and Snorkel també pot aconseguir enganxar nova gent que descobreixi el món del submarinisme, del diving, i que vagi a experimentar, no només amb temes més recreatius, també pugui interessar-se per tot el tema tècnic.
Sí, el buceo ahora mismo está de moda. Es algo que es una realidad y que cada vez más gente quiere probarlo. La mejor manera para hacerlo es un bautizo de buceo. Es una primera experiencia subacuática en la que vienen, se les da un pequeño briefing y sin ninguna experiencia hacen una inmersión siempre acompañados por un instructor a poca profundidad, donde disfrutan de la ingravidez, están a la misma dimensión que el pescado que les rodea. En fin, es una experiencia única que no la vas a vivir otra vez en la vida. Y luego ponemos mucho empeño en que sea la primera parte de un curso, no es que sea una experiencia, una actividad de usar y tirar. Ponemos mucho empeño en que sea, pues eso, la primera parte del curso, de manera que les guste tanto que luego quieran hacer el curso de iniciación.
Uh-huh. Perquè, clar, després, a partir d'aquí, si fem el bateig, és a dir, és com posar-te doncs, a poca profunditat, hem de dir, quants metres parlem?
4-5 metres.
Per tant, parlem com si féssim pràcticament snorkel, podríem dir, no? Que també ens podem submergir una miqueta, no? Per tant, una profunditat molt, molt baixa, però a partir d'aquí sí que podem començar a fer una formació que ens permeti endinsar-nos una mica més a dins. Parlarem llavors del busseig recreatiu, podríem entrar a parlar, no? Que és un altre dels ventalls molt grans que podem trobar, a més perquè podrem descobrir més indrets de la nostra costa que també tenen una certa profunditat, que amb snorkel potser doncs, no són visibles, però sí que amb busseig hi podem arribar. I jo crec que aquest estiu, i no sé si m'equivoco, en aquest àmbit, en l'àmbit del tant per l'snorkel com també pel tema de busseig recreatiu, al municipi hi ha hagut una gran afluència de públic, una gran afluència de turistes que han decidit practicar aquestes dues activitats, esports, activitats nàutiques, activitats turístiques també al final.
Sí, yo por decirte algún dato así aproximado, entre cursos, bautizos, salidas, etcétera, habrán pasado unas 1.500 personas aproximadamente por el centro.
Només amb els mesos d'estiu. Que per tant, això és una dada molt, molt significativa, sí, de tota la gent que al final acaba passant pel nostre municipi. Dèiem, busseig recreatiu és una proposta per a fer-ho amb diversos punts d'immersió que hi ha a la nostra costa, també tot el golf de Sant Jordi, evidentment, ho ampliem, però la nostra costa té encants importants per bussejar, entenc.
Molts, molts, i el bo és que té per tots els tipus de bussejadors, perquè de bussejador no n'hi ha un tipus, no? Hi ha gent que busseja més per veure vida petita, hi ha gent que busseja per fer fotografia submarina, hi ha gent que busca la fondària, hi ha gent que busca els reptes de descobrir, no? Els vaixells enfonsats, no? Restes, les arqueològiques... Uh-huh. Hi ha com molts diferents tipus de bussejador. N'hi ha que simplement bussegen pel plaer, pel relax que li dona, no? Hi ha gent que fa 50 anys que busseja, que ara ja no busca res en concret, simplement el relax d'estar sota l'aigua i no sentir gent parlotejant.
També buscar el seu punt de tranquil·litat, no?
Sí, sí. I llavors aquí ja pots oferir una mica per tothom, no? Cadascú uh-huh. pot trobar perquè a més tenen tots els recursos i tenen moltes possibilitats.
N'has fet un apunt als
Dereliktes.
Costa dir aquesta paraula.
Sí, pessis, també, final, que és més curta.
Bé, vaixells enfonsats, eh? Vaixells que queden allà al fons del mar. Clar, aquí tenim dues coses. Aquells vaixells, aquelles barques, com diríem nosaltres, de pescadors de la cala, que han acabat enfonsant-se després doncs, de que canviessin la barca, que la venessin, que doncs, aquestes coses, que en tenim moltes davant de la nostra costa, però evidentment aquell valor més històric, aquell valor més arquitectònic, patrimonial del nostre fons del mar són tot aquest seguit de vaixells enfonsats durant la Primera Guerra Mundial, que per cert l'any vinent començaran a complir ja centenaris dels enfonsaments i que evidentment sí que ja no són tan potser recreatius en el sentit doncs, que estan a una certa profunditat i per tant doncs, no són tan accessibles a la gran majoria de públic, però no deixen de ser un gran actiu turístic per a grans especialistes en busseig, per bussejadors tècnics, per persones que ronden el món en busca i captura d'aquests derelictes per descobrir-los, no? per investigar-los sota l'aigua. També és un dels temes, no sé si vosaltres heu arribat mai a, per exemple, el correu, que és el més nombrat i el més famós i és el que possiblement tenim més a prop de casa, però realment hem vist imatges realment espectaculars, no? d'aquestes immersions tan profundes.
Sí, es realmente impresionante. Cuando bajas allí y ves el pedazo de barco, la verdad es que te impresiona. Lo difícil, como bien dices, es acceder a él debido a la profundidad. Entonces sí que es accesible para gente ya con una determinada titulación. Pero para el buceo recreativo yo aconsejaría más las barquitas que tenemos aquí en frente del pueblo, que están muy bien todavía y hay bastante vida y hay que cuidarlas un poco para que no duren mucho tiempo.
Per tant, també cal anar de tant en tant fent una ronda per aquesta zona. Això també en requeix una mica, no? Perquè tenim tota la part ja pròpia de flora i fauna de biodiversitat del nostre litoral, que ja és autòctona, que és la nostra, però a més tots aquells vaixells també ajuden a configurar un hàbitat especial, no? També li dona com una singularitat a la nostra costa.
Sí, diguem-ne que creen un nou amagatall per les espècies, no? Per això normalment s'enfonsen en fons de sorra, que no tenen caus, no hi ha amagatalls, doncs si col·loques allà un vaixell enfonsat, de cap i volta hi ha un munt d'espais on poder-se amagar. Si ets un peix petit, o si ets un peix que sol viure amagat, o pels pops, per exemple, que busquen sempre forats on estan amagats de dia. I és un atractiu per molts bussejadors. Hi ha molta gent que li agrada anar a veure un vaixell enfonsat. No? De fet, ja ara sortia aquesta setmana la notícia d'un municipi de la Costa Brava que vol enfonsar un vaixell per el 2018 expressament per atraure el turisme de busseig allà. Que és un reclam atractiu.
No?
Sí.
Per tal, cal aprofitar-ho també, ja que ho tenim naturalment des de més de fa 100 anys, per tant, això també és un actiu afegit, que allò ja està, diguem-ne, és un hàbitat ja creat, no s'ha d'anar reproduint amb el pas dels anys, sinó que ja fa molt de temps que allà hi està ancorat, per tant, una experiència, entenc, interessant, com també una experiència a la nostra costa, i amb aquest fil doncs, intentarem ja lligar totes les activitats de busseig que hi ha al Golf de Sant Jordi, una experiència que a més és única al món, que és nedar entre tonyines i a més bussejar entre tonyines. Això ho podem fer, m'imagino, al natural i si te les trobes, però trobar un lloc on quan estan concentrades és més complicat. Parlem del Tunatur, que és una altra de les activitats que s'inclou també dins del Costa Daurada Diving and Snorkel. Clar, això ja és un atractiu que és creat artificialment, això podria ser que ho podrem dir així, però que no deixa de ser singular arreu del món.
Clar, és l'únic lloc del món on pots fer aquesta activitat, no? I llavors, aquí no tenim grans cetacis que veiem amb facilitat, tot i que sí, estan passant per la nostra costa, però no els veiem amb facilitat, ni tampoc, no? Altres espècies que la gent sol buscar, no? Pues grans taurons, tortugues, potser aquest tipus d'animal gran que la gent se'n va buscar a llocs tropicals, doncs aquí no els tenim. Llavors, és una bona alternativa per a molta gent, no? Poder nedar amb aquests animals que són més grans que una persona quan els tens al teu costat i que fa respecte i tot. Doncs per la gent que ho ha provat, doncs diuen que és molt emocionant, no? Uh-huh.
Miguel Ángel, a tu de respecte entenc que més aviat poc, no?
Sí, la verdad es que como también me dedico en invierno por cuenta ajena al tema del atún en la piscifactoría, pues estoy un poco acostumbrado. La verdad es que son muy buenos, ¿eh? Incluso huyen de las personas, sí, sí.
Però també un element de tranquil·litat, ¿eh? No són tagrons, no són cap...
No, a més no estem a la seva dieta, no ens interessem en absolut.
No ens interessem, ¿eh? Per tant, també és un atractiu més i també és un dels pols turístics importants. Aquesta proposta de submarinisme, de diving, de snorkel, de busseig, tot plegat conforma doncs, un catàleg, entenc que estarà disponible a oficines de turisme, estarà disponible a través d'internet, estarà disponible en moltes d'aquestes fires, com per exemple internacionalment a Utrecht en els pròxims dies, però és només la cirereta, entenc també, de tot un passeig que s'ha de configurar amb totes les propostes nàutiques que des de l'estació nàutica s'ofereixen al públic. Hi ha un gran ventall de possibilitats i m'imagino que, per exemple, fer busseig aprofitant una estada, un allotjament a la cala, doncs, per parlar de nosaltres, no? Però també en qualsevol dels altres municipis de la Costa Daurada, és també un altre dels reclams que s'ha d'anar treballant, és a dir, combinar paquets d'aquestes experiències, d'aquestes propostes, algunes úniques, d'altres no tan úniques, però també singulars, intentar-les combinar amb una oferta turística que el client, que el turista vingui aquí sabent que farà moltes coses, sabent que farà moltes activitats.
Clar, aquesta és una mica la idea, no? Hi ha gent que sí que és una superforofa de bussejar i que és l'únic que faria les seves vacances, però aquesta gent normalment té família, té parella, té fills, té amics, i la idea és oferir paquets on tinguin tot el kit complet, no? Que qui vulgui bussejar 24 hores pugui bussejar tot el temps, però que també hi hagi altres activitats, no? Que vegin que a la zona també es poden fer excursions xules, que aquí a prop també es poden fer degustacions de vi, d'oli, es pot visitar doncs, el Delta de l'Ebre que està aquí a tocar, no? Que hi ha moltes possibilitats entorn al busseig i que tot és compaginable, no? Uh-huh. Llavors, oferint aquests packs és més fàcil d'atraure la gent. Llavors, així comencem a treballar una miqueta el sector activitats amb el sector de l'allotjament, no?
La nostra gastronomia és molt rica també i, per tant, podran fer un bon arrosset o un bon peixet, també el podran.
Això és important,
menjar,
perquè els bussejadors s'han de menjar bé. Quan acaben les immersions, com estem cansats, s'han de menjar bé sempre. Per després tant... de cada immersió va una paella o un bon dinar segur.
Per tant, ens l'apuntem a per tant, bones sensacions després d'aquest estiu. Això ho afirmeu els dos.
Sí, ja està, molt bé.
Aquest projecte que ja es presenta aquest novembre, per tant, no m'ha esperat massa més temps d'esperar de cara a l'any vinent, sinó que ja és una proposta que ja es presenta ara, que ja es vol treballar de cara, entenc, que els pròxims mesos, sobretot també de cara al 2017, i per tant, consolida molt bé tota aquesta proposta d'activitats turístiques vinculades amb el submarinisme en general. Només cal esperar, cal desitjar que tota aquesta feina ingent que esteu realitzant des de l'estació nàutica Costa Daurada doncs, vagi tenint els seus fruits. Almenys doncs, sembla que seguirem veient els pròxims mesos més notícies des de l'estació referents doncs, a altres paquets turístics que s'aniran presentant, també vinculats en el sector nàutic de del nostre golf de Sant Jordi. Us agraïm moltíssim Miguel Ángel Medina, propietari de l'empresa Mella Diving, moltes gràcies. Eli Bonfill, també vicepresidenta de l'estació nàutica i també copropietària de l'empresa Plankton Diving, moltíssimes gràcies als dos per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu. Fet aquest repàs una mica més en profunditat de la proposta que presenteu en el Costa Daurada Diving and Snorkel, descobrir una mica tot el patrimoni subaquàtic del nostre golf de Sant Jordi, de la nostra costa, també de la Mella de Mar. Gràcies per haver-nos acompanyat i que acabeu de tindre doncs, també un bon final, diguem-ne, de temporada de busseig. Sabem que arribarà el Nadal, farem una paradeta, però de cara ja al bon temps ens tornem a posar sota l'aigua. Gràcies i fins aviat.
Fins aviat.
Gràcies.
I sortim de l'aigua ja i anem a una qüestió una mica més seriosa. Seguim parlant per això de temes vinculats amb el medi ambient, podríem dir-li, perquè els dimarts és el torn del Naturalment. I avui ens acompanya per segona setmana consecutiva l'Aurora Requena. Aurora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deixem que l'Eli descansi una mica.
Sí, que s'assegui una mica.
Sí, perquè hem estat parlant de qüestions força estona i anem a fer un reset. Anem a canviar d'assumpte, anem a parlar de canvi climàtic. N'hem parlat un parell de cops en aquesta secció del Naturalment, durant llarg d'aquest any, però avui ens fixem a més en una novetat o en una incorporació, i és que tenim un informe, un estudi que parla exclusivament de Catalunya, dels riscos, que avalua els riscos del canvi climàtic al nostre país, i on fa una radiografia, fa una imatge de tot el país. Això està en colorets, la gent que s'ho busca a través d'internet ho trobarà, i si ens fixem en casa nostra, estem, podríem dir, entre xitxa i limonà, no?
Sí, un 5, però no sé si és bo.
Que això significa que podem estar més a prop del 10, que és el Delta de l'Ebre, que és una de les zones més vulnerables del país.
Efectivament.
Doncs avui volem parlar d'aquesta qüestió, del canvi climàtic, dels territoris vulnerables i del per què la Mella de Mar està aquí, al 5, entre el 0 i el 10, per què estem a la meitat, per què som a seques vulnerables. Territoris vulnerables al canvi climàtic, tema que avui parlem al nostre Naturalment, perquè aquest informe del qual hem fet referència a la introducció de la secció es va presentar ara fa molts pocs dies, fa un parell de setmanes, i per tant està de recent actualitat, Aurora. A més, un informe que avalua, com dèiem, tot el país. Em sembla que és una mica com històric, no? Perquè és el primer cop que s'ha fet un estudi d'aquestes característiques i, a més, per una administració pública.
Clar, però ara mateix, donat l'època que estem, no? Vull dir, tot la importància del canvi climàtic a nivell global, està clar que s'havia de fer una diagnosi a nivell local, perquè no afecta el mateix el canvi climàtic a la Índia, per dir, que a casa nostra, no? Llavors, això s'ha de mirar amb lupa i s'ha de mirar amb el detall que han fet ara, no? Municipi a municipi, comarca a comarca, per veure una mica en detall què és com, i com afecta el canvi climàtic en cada punt. És molt important aquest diagnòstic que han fet.
Un diagnòstic que analitza totes les variables possibles. De fet, ens el remiràvem ara fa una estona i la veritat és que hi ha tantíssims ítems que analitza, tantíssimes variables que analitza, que, clar, després, quan dibuixem aquest mapa de Catalunya, posem els colors sobre la vulnerabilitat, clar, és una mica difícil després entrar a determinar, perquè, clar, hi ha zones, les zones més vulnerables, podríem dir que són el Delta de l'Ebre, ja per una singularitat que té aquest espai, com també les Terres de Llera, la Plana de Lleida, i a més amb més extensió que no pas al Delta de l'Ebre. Per tant, són zones amb molta vulnerabilitat. Però això, clar, va en relació a molts factors. Si ens fixem a casa nostra, i comencem per aquí, llavors hem obrint una mica el mapa, parla també de la Cala, en el sentit de que és una zona on per la gran vegetació mediterrània que té no només a la serralada, diguem-ne, davant mateix del mar, sinó també doncs, a la serralada prelitoral, també molta vegetació de característica mediterrània, i degut també a la sequera, possiblement és un dels punts d'alt risc d'incendi.
Clar, és un dels indicadors que es mira, és aquest, no? Que degut a la pujada de temperatura i a l'augment de la sequera, pujada de temperatura, i això també va associat a una disminució de les precipitacions, que tot això fa que els nostres estius encara siguin més calorosos i pugui augmentar el risc d'incendis. Lo bo que deies, no? Tu, pues clar, això estem en un clima mediterrani, una vegetació mediterrània. Aquesta vegetació està adaptada al foc, val? De manera natural, dins dels propis cicles naturals dels ecosistemes mediterranis, terrestres, el foc és part d'aquest cicle. De fet, en trobem unes espècies que li diuen piròfiles, no? Que d'alguna manera, després dels incendis, són capaços de rebrotar, no? Com tot el tema dels pins i tot. Llavors, és cert que tenim un risc que augmenti la sequera, però també per les propietats del bosc mediterrani s'adaptaria o suportaria millor aquesta sequera que potser en altres tipus de boscos, no? Que no estan tan adaptats en aquestes sequeres ni en aquests incendis. No? Uh-huh. Doncs el mediterrani, que en aquest aspecte l'ecosistema mediterrani està com una mica més preparat. No? També és vulnerable, però també està preparat a... per això, no? Per suportar aquestes condicions.
Clar, hem de pensar que hi ha incendis que són, com deies, naturals i n'hi ha que són provocats. Llavors, clar, no és el mateix parlar de...
No, clar, no és el mateix que de tant en tant hi hagi incendis que els hagi molt més sovint perquè la gent els provoca. Està clar que l'ecosistema té més resiliència, més capacitat d'adaptar-se als incendis naturals, no als provocats, perquè els provocats són... ja se surten, no?, dels paràmetres.
Uh-huh. Ara que parlem d'incendis, evidentment, per apagar els incendis cal aigua, i tot i que hem patit doncs, una sequera força extrema aquests darrers mesos, tallada per precipitacions molt abundants, o mitjanament abundants, podríem dir, no molt abundants, sinó mitjanament abundants, i molt de cop, no prolongades amb el temps, el cert és que la vulnerabilitat dels municipis en general de Catalunya a la disminució d'aigua doncs és realment baixa, perquè bueno, es constata que més enllà de la disponibilitat d'aigua que es pot afectar en major o menor mesura a diferents zones del país, l'increment de la temperatura a Catalunya tampoc és massa elevada o no s'està apreciant massa elevada. Però sí que es parla de les necessitats de reg, que aquest sentit fa més cas a l'agricultura, és aquí on pot ser el Delta de l'Ebre pren protagonisme. on pot ser agafar més pols, que seria, doncs, amb que si no, un 90% del terreny del Delta de l'Ebre és agricultura.
Clar, és una mica el que comentàvem, no? Al principi deies aquestes taques roges, vermelles que surten al mapa, tot just coincideixen amb zones de força agricultura, no? Dins de Catalunya. Llavors, clar, com dèiem al principi, aquests colors del mapa és una suma de molts indicadors i molts diferents, no? Perquè han volgut tocar molts pals en aquest mapa que han fet, des de turisme, indústria i també agricultura. Llavors, clar, en aquestes zones on l'agricultura és superimportant i que el que tu dius, el 90% del territori està pensant per l'agricultura, està clar que si la sequera augmenta i hi ha menys aigua, patiran més perquè tenen una gran superfície que han d'abastir d'aigua, no? Que han de regar. Llavors, lo notaran més que en altres indrets, com per exemple aquí a la Cala, on l'agricultura té un pes molt petit, no? Comparat amb aquests territoris.
Clar, i més enllà de les necessitats de rec a nivell d'agricultura, hem de pensar en tot l'àmbit del sector primari, en ramaderia, hem de pensar, doncs, també en tot el que és espècies que hi ha dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que evidentment, clar, en un canvi climàtic es veurien afectades perquè també modifica el seu ecosistema.
Claro, es veurien la llàmina d'aigua, no? Les llacunes reduirien la seva superfície i amb això, clar, té una afectació totalment directa amb les espècies, amb el número d'espècies que poden estar allà, perquè disminuiria la possibilitat d'aliment i llavors es afectaria totalment i directament.
El que sorprèn per això és que parlem del Parc Natural del Delta de l'Ebre, el més important del nostre territori, però no cal oblidar que hi tenim un altre parc natural a les Terres de l'Ebre, que és el Parc Natural dels Ports. I allà, en canvi, els índexs diuen que hi ha menys vulnerabilitat o poca vulnerabilitat. De fet, apreciant doncs, el mapa, veiem que és com un tall, no? És a dir, veiem l'hemisferi dret, podríem dir, on està el Delta de l'Ebre, tot vermell, i després trobem l'hemisferi esquerre, on tenim el Parc Natural dels Ports, de color verd, que seria menys vulnerable, poc vulnerable. A què podria ser degut això? També a més altitud, i que per tant potser hi ha més precipitacions, temperatures més baixes, millor conservació de l'espai, menys també afectació de l'activitat humana?
Clar, jo crec que és, com comentem, no? Tots aquests colors és una suma d'indicadors i llavors en els ports la pressió humana és molt escassa. Llavors això també ajuda a que la vulnerabilitat sigui menor i també les precipitacions, està clar que ja sempre tenen un petit ecosistema, no? Sembla increïble que estàs en els ports a, jo què sé, a 0 graus i te'n vas al delta, estàs a 25, no? És una passada en 50 quilòmetres per dir, el canvi de tot.
No cal anar tant, es baixen els ports i està Tortosa o Arroquetes, ja està, sí, ja hi ha un canvi de temperatura, ja també, vull dir que hi ha una diferència important. Comentàvem que els dos territoris més agreujats són el Delta de l'Ebre i també la Plana de Lleida, però sorprèn, i aquí és potser on venen els indicadors que parlem de turisme, d'energia, d'urbanisme, d'infraestructures, de mobilitat, el Camp de Tarragona, sobretot l'àrea metropolitana de Tarragona, parlaríem de Tarragona, de Salou, de Cambrils, dels municipis possiblement més turístics de la Costa Daurada, on estan plenament marcats en vermell. I sorprèn perquè a l'àrea metropolitana de Barcelona hi trobem ben aviat pocs indicadors molt vulnerables. Em sembla que marca un parell justets en tot el que és costa. Clar, suposo que tot això ve lligat també a tot el tema de la indústria que hi ha a l'entorn de Tarragona, però també a tot l'àmbit turístic que hi ha a la Costa Daurada.
Clar, segurament sigui una suma de les dues coses. Estem pensant tot l'àmbit al voltant de la indústria, necessita moltíssima energia. Llavors també s'ha de pensar, aquí en aquest mapa també n'han comptat la necessitat d'energia que es necessiten en aquests indrets. Llavors segurament per aquí el vermell que tingui la zona al voltant de Tarragona vingui per aquestes necessitats d'energia i per les complicacions de trobar-les, no? Per aquí és que sigui més vulnerable, no? Perquè potser per qui no li costi més encontrar, trobar aquesta energia, i també pel turisme, no? El que deies tu, tota l'afectació, que això hauria de ser a nivell de tota Catalunya, no? Però tota l'afectació dels canvis del nivell del mar i també el tema de les tempestes, tot això afectarà les platges i els litorals, uh-huh, també, no? Perquè en aquesta zona que en tenim moltes platges que en molts casos són regenerades i no són naturals, són totalment artificials, el fet d'augmentar l'augment del nivell de l'aigua del mar i de les tempestes posarà en perill totes aquestes platges. Llavors, un dels indicadors, que també és el tema de la gestió costanera, en aquest cas, en aquests municipis de platges artificials, es poden veure superafectades per aquest sentit.
En canvi, això no ho veiem a la Costa Nord, on justament hi ha també molta platja artificial, al Maresme o tota aquella zona, on lamentablement aquests darrers dies hem vist tots aquests temporals que han acabat afectant amb rieres i demés, però no hem vist, també potser per aquestes altes precipitacions que potser concentren en aquesta zona. El cert és que, si hem de mirar el mapa, i ja com a recta final, on hi ha més verd és Catalunya Central, és Garrotxa, és els Pirineus, tota la zona nord del país, és on més verd hi veiem. Per tant, al mapa, això significa menys vulnerabilitat. Per què? En què es deu això?
Doncs, bueno, són zones, per una banda, tenim menys població, ¿vale? Menys població, menys indústria. Són zones on normalment hi ha bastants precipitacions, ¿vale? Llavors vol dir que el tema de la sequera li afectarà, segurament li afectarà, però no li afectarà tant. ¿Saps? No es notarà tant com en zones més mediterrànies, ¿no? No afectarà tant i aconseguiran que aquestes... una miqueta que la precipitació no baixi tant, no? Tot i que pugi una miqueta les temperatures, s'aconseguirà una miqueta que la precipitació no hi baixi. Però igualment sí que afectarà a la biodiversitat, això se sap, que hi ha moltes espècies en el Pirineu que s'estan movent de casa, diguem-ne, no? Si abans vivien a una cota de 800 metres, 900 metres, ara s'ha descobert que s'estan desplaçant cap a zones més altes, que és on troben les condicions on tenien abans a 800-900 metres. O sigui que, tot i que potser en aquest mapa, en un vistazo, no, això no es veu de color verd i que bé, no? Perquè tot està bé, s'hauria de mirar també una miqueta, això és una suma, és una mitjana, no? S'hauria de mirar una miqueta indicador a indicador, perquè se sap que en el Pirineu també estan patint aquestes variabilitats de la biodiversitat, aquesta disminució.
Clar, una cosa és el que veiem al color, que diu poc vulnerable, però no significa que no sigui vulnerable, sinó
claro, que no tingui aspectes...
Que té menys aspectes o menys qüestions que poden acabar afectant a la biodiversitat d'aquell espai respecte a altres zones del país on sembla que les condicions són més adverses.
Clar, efectivament, això hem de veure com una suma, no? El que han volgut fer, que està superbé, és això, és mirar el canvi climàtic, en concret aspectes, no? Pues les tempestes, com afectaran? La sequera, com afectarà? I els diferents sectors. Clar, per exemple, el sector turisme, el sector indústria, el Pirineu, pues és una cosa, un sector on no hi ha vulnerabilitat, però bueno, en part perquè no existeix aquest sector potser tan desenvolupat, no? Però si entrem a mirar temes de biodiversitat, en el Pirineu fa temps se sap que tot el canvi climàtic està afectant.
Un estudi que parla de terra ferma.
Ja, cert.
Però no parla del mar.
Sí, cert. És una cosa que ens ha sobtat i que ho hem comentat, no? Com quan estàvem llegint, perquè no en sabem, perquè ni es parla de pesca en cap moment i l'únic referència a l'àmbit marí és, bueno, pues això, la gestió costera i el tema de platges. És curiós com trenca aquí, no?, en terra, i en cap moment no fa cap referència a, ni que sigui aigües interiors, no?, aigües interiors a la part de mar. És molt curiós, és de fet és que no és un supergran oblidat, no? Sembla mentida, no?, que tota la Catalunya mirant cap al Mediterrani i com no se fa referència en cap moment, i a més que se sap que el canvi climàtic a una mesura diferent, a un ritme diferent, perquè el mar té més capacitat de tampó, no? Té més capacitat
d'absorció de tot el que pugui anar passant, no?
Efectivament, no? De que l'equilibri triga molt més en trencar-se. Però això no vol dir que no arribi el dia que s'arribi a trencar, no? Ja, s'està veient. Enguany l'aigua la tenim a una temperatura superalta i no sabem ben bé quines poden ser les conseqüències d'això, no?
I també s'està veient amb moltes espècies que apareixen, desapareixen, tornen, marxen, i no sabem si per l'ecosistema d'aquí o per una situació general que passa en altres aigües, no només ja mediterrànies, d'arreu del món. Per tant, també cal fer un estudi del mar, que és el repte pendent de l'aire. Suposo que ja també s'ha inclòs dins d'aquest estudi de vulnerabilitat del canvi climàtic de Catalunya, dels municipis catalans. Cal fer encara aquest estudi del mar, per tant, mirar una mica cap a l'aigua. Tornem a l'aigua ara, sí, després de l'entrevista d'abans. Tornem a l'aigua i mira també què és el que passa, no només amb l'aigua en si, també amb les espècies marines, tant de flora com de fauna. Saber també analitzar aquesta situació, també perquè el canvi climàtic afecta a tot el medi en general, afecta a tot el món, i per tant, ja que ens hi posem, ja que trobem aquest estudi que una administració pública es dedica, doncs, a avaluar el grau de vulnerabilitat, doncs, de vulnerabilitat del canvi climàtic a casa nostra, doncs, també que el mar sigui també correspost, podríem dir, també coneguem aquestes dades. Doncs Aurora Requena, jo crec que hem explicat moltes de les coses que avui hem, que interpreten o que hem intentat sintetitzar en aquests 5 minuts de Naturalment, que és el que explica aquest estudi, aquest informe. Esperem que arribi el del mar, eh?
Sí, no, més de la part costera.
Almenys arribarà, no?
I per cert, és curiós, si entreu a mirar l'informe, és molt xulo perquè podeu anar mirant indicador per indicador tot el mapa amb els diferents colors, no? I això t'ajuda una miqueta a poder interpretar molt bé el mapa. I realment és molt curiós aquest estudi, és superinteressant i crec que ho hem de tenir tots al cap, no? Perquè està aquest canvi climàtic, però llavors s'ha de fer alguna cosa, no? S'han de fer mesures d'adaptació i de mitigació, que ja s'estan fent, eh? De fet, en el Delta, te volia explicar que fa anys que hi ha un projecte de l'IRTA que es diu AdmiClim, que es focalitza i es centra en això, no? En mitigar el canvi climàtic al Delta i en adaptar-lo a la pujada del nivell del mar, no? I llavors estan fent molts esforços des de moltes administracions per aconseguir una miqueta que aquesta vulnerabilitat, aquest roig del Delta, pues, que, sé, que intenti passar una mica ni que sigui a taronja, no?
Que vagi baixant una miqueta la vulnerabilitat, almenys, però sabem que és una qüestió que demana de moltes administracions implicades, que demana de la implicació de molts sectors i que, per tant, a poc s'ha d'anar a treballar. Nosaltres estem al mig, veurem si el Delta pot venir cap a nosaltres, que seria l'ideal, seria l'objectiu. Doncs fins aquí el temps del Naturalment. Gràcies, Aurora Requena, una setmana més per haver-nos acompanyat. La Sandra Vinent, i tornarem a la cita dels dimarts. Medi Ambient i Natura, protagonista també, al Sempre amb tu, la ràdio. Gràcies, Aurora.
Molt bé, adéu.
Mediambiental, com sempre, els dimarts, per tancar el nostre Sempre amb tu, però el que no falta tots els dies és, com sempre, fer un repàs als apunts locals, als comunicats d'interès públic del nostre municipi, molt vinculats amb activitats, amb cursos, amb propostes formatives. Però per on comencem, Fini?
Mira, comencem amb tots aquells que vulguin provar el taekwondo. Doncs podem fer-ho en classes gratuïtes durant aquest mes d'octubre. De fet, ahir, dia 18, havia la primera classe. Uh-huh. Poden passar a informar-se, doncs, pel CEM La Cala i poden provar aquesta activitat els dies 18 que ja ha passat, el dia 20, 25 i 27 d'aquest mes. Activitat gratuïta per provar i, si els agrada, doncs, apuntar-se a partir de 5 anys.
De 5 anys
i sense límit. Més informació al CEM La Cala. També tots els que vulguin navegar amb vela. Des del Club Nàutic, tots els caps de setmana i a partir de 8 anys hi han sortides dissabtes i diumenges a les 10 del matí i a la 1 i mitja. Per més informació també us podeu adreçar al Club Nàutic. Des de la Regidoria de Formació i Treball, dos cursos que estan subvencionats, van adreçats a treballadors en actiu i són força interessants. Un és d'aparadorisme, decorar l'aparador, tècniques, la vista, el que llama,
jo composició, penso, formes, exacte, tot
molt
plegat.
Xulo, molt xulo.
I a més també, no, més també pensant, Fini, en que aviat arriba la campanya de Nadal i per tant també cal deixar un aparador bonic, bonic, bonic.
De Nadal, eh? Després pots fer un aparador de festa major, un aparador de Sant Jordi, aparador de primavera, sigui una mica, doncs, el calendari de l'any.
Correcte.
I l'altre curs és d'atenció al públic en llengua francesa. També més
cursos
informació
al telecentre de la Mellana.
Al telecentre. Les dones endavant organitzen un viatge a Andorra, és pel dia 22 de novembre, que és laborable, és en dimarts, i per més informació podeu passar per la Casa del Mar els dilluns i dimecres de 3 a 5 de la tarda. També recordem que el dilluns dia 31 no hi ha classes, l'escola fa pont, i el que proposen des del Club Pati l'Ametlla és de participar d'aquest taller infantil adreçat a xiquets i xiquetes a partir dels 5 i fins als 12 anys, i és un taller en què hi pot anar tothom. El preu és de 6 euros pels que són socis del Club Patí i 10 euros pels que no ho són. Per informació, al telèfon 678-779-523, 678-779-523. Preguntar per Rosa. I tots aquells que comencin a fer feines al tros i tinguin restes vegetals, restes agrícoles per cremar, doncs ja es tornen a donar permisos, però recordem que s'han de sol·licitar a la planta baixa de l'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, i que heu de portar les dades i també un número de telèfon mòbil. Ja podeu passar a partir d'allà, doncs, per la planta baixa de l'Ajuntament a demanar el certificat, no?
Molt bé.
El permís per cremar, per cremar restes agrícoles.
Doncs amb aquests apunts nosaltres posem el punt i final al nostre programa d'avui del Sempre amb tu. Demà hi tornarem, serà dimecres, i demà... farem parlar, però t'anava d'una altra cosa primer.
Ai.
Jugarem a la morra.
Jugarem a la morra. Tu has jugat a la morra?
Bueno, sí, d'alguna forma una mica passant-ho bé amb els amics alguna vegada, però no massa... Posant-m'hi no ho he fet encara. Teniu una oportunitat. La segona vegada que es fa el Campionat de Catalunya de Morra, que es fa a l'Ametlla de Mar, aquest cap de setmana en parlarem amb el regidor de Cultura, Vicent Lleó, també parlarem amb el regidor de Joventut de Sant Carles de la Ràpita, Rafa Balaguer. Amb els dos en parlarem demà al Sempre amb tu. Tindrem saló de lectura, per tant, amb Dani Boqueda, recomanacions literàries, més noveles disponibles a la biblioteca Doctor Frías.
I sobretot aquest sense cadàver.
Esperem sumar-lo aviat també a les recomanacions, esperem tindre'l també aviat a la biblioteca. I com no em deies, farem parlar. Has canviat l'armari, Fini?
Jo és que ha arribat un moment en què ja no el canvio, la veritat.
Ja
potser
no trac
el més de platja i trac els jerseys més de llana, però ja és un poti-poti perquè surtes a l'hivern i no pots anar tapat.
Doncs
perquè els locals estan... Clar. Has d'anar igual de manier curta en ple hivern.
Doncs la Laura i la Ruta ens proposaran parlar de com canviem l'armari. És a dir, anem a fer un canvi d'armari, molt bé, però amb què? Què és el que ens proposen de moda a les botigues de roba, que és el que s'ha posat de moda, i també alguna cosa relacionada amb això parlen, perquè cada vegada t'obliguen més a posar-te capes de roba, per tant, a gastar més diners a comprar
vas
més roba.
Vas vestint de cebeta.
Vas capa a capa, eh? No vas amb una cosa ja gruixuda de defecte, sinó que has d'anar somant i capes damunt teu. Serà el tema temes que demà tractarem a partir de les 12 en directe aquí a la Cala Ràdio, al Sempre amb tu. Avui d'aquesta jornada assolellada, ho deia la Carme Farnell, girarà el vent, doncs sí, ja ha girat el vent de mestral cap a migjorn, i demà nosaltres intentarem que amb la mateixa temperatura, agradable, bon temps i com no, també amb la nostra companyia, acompanyar-vos en aquesta horeta i poc més, de directe, des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio. Fini, fins demà, bon dia.
Molt bon dia.